Ja se'n respira ambient de germanor, de retrobament i de tradició, perquè les festes majors de Roquetes 2026 ja són aquí, a la mateixa volta de la cantonada, i precisament un dels actes més especials, emotius i també més solidaris d'aquest programa de festes d'enguany ens el porta un autèntic testimoni viu i una llegenda de la nostra història local. Ens acompanya als estudis d'Antena Caro Paco Bolunya, un fotògraf que, nascut l'any 1934 i amb 91 anys de saviesa a la seva esquena, ha preparat una exposició de fotografies antigues de Roquetes que es convertirà, sens dubte, en un dels punts neuràlgics d'aquestes festes. Paco, molt benvingut a la ràdio, bona festa major i un honor absolut tenir-te aquí. Com te trobes?
Bé, de moment bé.
Si et sembla, anem a parlar d'aquesta exposició, una exposició fotogràfica que és solidària a favor de Càritas Roquetes, que s'inaugurarà el 4 de juliol a l'una del migdia al Mercat Municipal de Roquetes. Com naix exactament aquesta exposició?
Bueno, un dia cavilant, que sempre el cervell, encara que et fas vell, no para, cavilant se'm va ocorrir quina era una forma d'ajudar els de Càritas. I la manera que vaig trobar va ser fent una exposició, vaig parlar amb el jefe de Càritas, el president, Pepe Curto, i bueno, vam acordar fer l'exposició per a vendre les fotografies, és a dir, que totes les fotos que estaran a l'exposició estan en venda a un preu molt raonable, jo diria quasi a baix preu, que són 20 euros la foto, i així la gent que li faci il·lusió perquè te pugui tindre un record de Roquetes o perquè surti de la família, podrà comprar les fotos que li facin goig.
Parlarem després del que la gent podrà veure en aquesta exposició, però que es faci una exposició precisament en el marc de les festes majors, que fa que la nostàlgia i el record tingui encara més sentit. Si tirem la vista enrere, cap als teus inici, quan eres un xiquet i un jove de Roquetes, havent nascut l'any 1934 vol dir que vas viure una Roquetes molt diferent de la d'avui en dia.
Molt.
Com neix exactament la teva passió per la fotografia en una època, parlem dels anys 45-50, on segur que trobar una càmera de fotos i poder comprar material al poble era una autèntica odissea. Qui o què et va encomanar aquesta passió per capturar la realitat en imatges?
Bueno, doncs va ser una casualitat que igual hauria pogut acabar malament, malament vol dir sense tocar-ho. La màquina que tinc ara a la mà és la primera que jo vaig tindre, és la mateixa, encara la conservo, i va ser conseqüència d'un viatge que van fer els meus pares a València i al vindre em van fer el regal oeste d'esta màquina. Així va començar.
La gent que tingui l'oportunitat de veure aquesta entrevista a través del nostre canal de YouTube, tenim aquí a Paco Bolunya, que ha vingut en una petita mostra de càmeres fotogràfiques de l'època. Després ne parlarem de la evolució de la tecnologia, però naturalment, clar, avui en dia estem acostumats a que qualsevol persona pot fer una foto amb el mòbil i la veu a l'instant, però quan vas començar la fotografia, el procés podem dir que era molt de tindre paciència i precisió. Com recordes aquells primers revelats teus tancats a una habitació fosca, a la llum roja, a les cubetes? Què recordes d'aquella època?
Bueno, recordo que per nosaltres també resultava una sèrie de fotos que havies fet, veure què passaria, veure si sortirien, si no sortirien. No hi havia una seguretat com la pot haver ara perquè les veus en seguida. Llavors tot quedava a expenses dels revelats. I bueno, era emocionant, era t'enduies alguna rabiada. Per exemple, jo recordo una vegada que un familiar meu va encendre la llum de la sala que estàvem revelant fotos i, bueno, adiós fotos i benvinguda la llum.
I no es van poder recuperar?
No.
I això, clar, ha canviat. Com diem, aquí damunt a la taula tens una exposició d'algunes càmeres fotogràfiques. Aquesta que ens has ensenyat primer va ser la teva primera càmera.
Aquesta és la meva.
I les altres que tenim aquí?
Bueno, seguidament d'esta època en què va començar aquesta era una càmera que es fabricava a València. Llavors ja vam començar en les càmeres, diguéssim, per a la gent, doncs, per a crios i per a gent una mica gran. Esta,
que era una Kodak?
Aquesta, sí, esta era una Kodak, una Instamatic de Kodak. Això tot anava en carrets, és a dir que aquí la màquina, a veure, s'obri per aquí.
Se ficava...
Si es pot obrir, perquè sí, s'obri.
Molt bé.
Se ficava el carret aquí, lo ple, passava per aquí i així se passava cada fotografia.
Manualment?
Manualment cada fotografia. Després és de la mateixa època, hi ha una mica millor que està. Aquesta està una mica millor. Ja anava evolucionant I esta ja és de l'època del meu reportatge. Esta màquina deu pesar 700 grams o alguna cosa així. És a dir, que valia la voluntat i les ganes i guanyar diners per emportar-te una màquina així a un reportatge, perquè es feia molt pesat. Aquesta màquina va néixer, esta o algunes paregudes, perquè anàvem evolucionant, perquè a Roquetes hi havia d'haver dos o tres màquines, i llavors la gent pues, feia, Paco, tu que tens màquina, tira'm una foto, i primer aquelles fotos eren regalo, però després va arribar un moment que vaig dir, ja no es pot regalar tant, i així vam continuar. I esta última, que és la que pesa més, això ja fa un quilo i pico, esta ja feia un negatiu del tamany d'ella, així quadrat. Era un negatiu que te permetia fer ampliacions enormes i la majoria estaran fetes en fotos de com les que veureu després.
Estem parlant dels anys, quins anys devien ser?
Bueno, vos explicaré tota l'evolució. Mira, l'any 35 naix lo color Kodachrome. Lo color Kodachrome era un tipus de pel·lícula que feia diapositives. Lo color sobre paper encara no s'havia inventat. I això va ser l'any 1935. Després se va popularitzar el 1970, és a dir, que van passar 35 anys perquè es popularitzés el Kodachrome cèlebre. Després, vos dono un exemple que no té res a veure avui, però el vídeo, per exemple, jo la primera vegada que vaig veure un vídeo va ser una exposició a Barcelona i el que el representava, me permeteu una begudeta?
I tant! Avui fent una mica de història i aprenent el món de la fotografia, que és superinteressant, i sobretot amb aquests models de càmeres tan antigues.
Pues bueno, lo que representava el vídeo va dir, això no tirarà endavant. Dic, i això per què? Diu, pues perquè és massa complicat. Diu, mira, me'l va obrir i em va ensenyar allà dins, n'hi havia de fils i vetes, hi havia de tot. I això va ser l'any 1951. I el 56 encara estava en embrió. Estic parlant no de càmeres de vídeo, sinó del vídeo reproductor de casa. I llavors això es va fer popular l'any 1975-76. És a dir, que van passar 24 o 25 anys des de que es va posar a la venda, per dir-ho així, fins que la gent, tothom ja va comprar vídeos.
Pel que ens has explicat, primerament fes fotografies de manera aficionada, les regalaves a la gent, fins que vas dir, això ja no pot ser així, s'ha de cobrar. I això va ser quan vas muntar la botiga, Foto Bologna?
No, encara vaig estar molts anys sense la botiga. Llavors jo, els 62, me vaig casar i el que feia servir de botiga era el pis que tenia allí al costat del pati de les escoles. I allí venia la gent i feia cola per l'escala, uns per a buscar fotos, els altres per a comprar un caset, els altres un disco, i així va anar evolucionant la cosa.
També venies música?
Sí, discos. Vaig aconseguir vendre molts discos perquè el disco que es coneixia, que eren de primera marca, valia, no me'n recordo, sí, 300 pessetes o algo així, i llavors vaig descobrir un majorista de Barcelona que venia discos de marques segones, però que la música era la mateixa que els altres, i estos discos valien 175-150 pessetes. I, claro, la gent pues, va veure, ui, discos baratos, pues anem allà, que hi ha discos baratos. Esta va ser. I llavors l'evolució va ser quan l'any 79 vam inaugurar la casa d'allí baix, que és la que encara visco. La inauguració va ser, no me'n recordo, però primer vam ser els baixos i després, posteriorment, se va fer el pis. Als baixos teníem la botiga i el subterrani, però el subterrani. A la part de baix teníem el que era l'estudi i allí vam començar a retratar l'estudi, que jo no n'havia fet mai d'estudis, sempre era gent al carrer.
Podem dir que ha sigut una trajectòria autodidacta?
Pues se pot dir que sí, perquè no he fet més que... Bueno, mai he anat enterant de com anava tot a base de visitar moltes convencions que feien les cases fotogràfiques. I a partir d'allí pues, vaig començar a conèixer el que era l'estudi, quins flassos me convenien, què és el que havia de comprar. I així vaig anar evolucionant, sempre a base de pegar moltes voltes.
Quan sorties al carrer, més jovenet, amb la càmera penjada al coll per roquetes, què és el que més t'agradava retratar? Et cridava més la vida quotidiana, la gent treballadora, esdeveniments, les festes?
Bueno, en realitat, quan te fa il·lusió, ho retrates tot. Després hi ha cosa aprofitable i cosa que no. Però l'ideal és tirar tot el que et llama l'atenció. En aquella època era molt difícil això que estic dient, perquè resulta que cada vegada que tiraves una foto valia un dineral per a les butxaques nostres d'aquella època. Però tot i així va anar tot evolucionant i bueno, la mostra, després a medida que vam anar ampliant el negoci, vam tindre el laboratori de fotos de revelar. I al revelar pues, va haver un dia que les fotos que anava fent les anava ampliant el tamany que després vos ensenyaré, perquè és el tamany més gran que nosaltres podíem fer, i més d'això ja no. I bueno, el laboratori se revelava en carrets. Jo he revelat en un dilluns de Pasqua 120 carrets.
Déu-n'hi-do.
El laboratori donava per a més, perquè sempre compraves una mica més de del que tu necessitaves per anar més desahogat. I les cases te donaven en aquella època moltes facilitats de pago, no sé si ara n'hi ha tantes, però llavors hi havia moltes facilitats.
Avui tenim el plaer de parlar amb Paco Bolunya, que porta gairebé un segle de vida i de tota una vida darrere del visor. I segurament que ha viscut de primera persona aquesta evolució brutal del món de la imatge. Al llarg d'aquesta trajectòria com a fotògraf has viscut la transició tecnològica del blanc al negre, al color. Tot i que les primeres fotografies, abans de que sortigués el color, se pintaven manualment, no?
Sí.
Com era aquest procés?
Bueno, hi havia unes anelines i feies la foto. Jo no vaig pintar mai fotos de persones ni això, I el que vaig pintar és que fèiem en combinació amb els germans Montllau una edició de postals de molts de pobles i després de passar del blanc i negre vam començar a pintar, doncs mira, el color blau posaves damunt de la taula 8 o 10 fotografies i el color blau del cel les 8 o 10 fotografies, el color de terra, el marrón, 8 o 10 fotografies.
En pinzell?
Sí, en un pinzellet, com si fessis un quadre i, bueno, el color blau se n'anava per amunt i l'altre se n'anava per avall, però...
Eren originals totes elles.
Totes elles, de la manera.
És a dir, que també et vas dedicar a fer postals dels pobles.
Sí, de fet, les fotos les tirava Carlos Montllau pels pobles i llavors jo li revelava i fèiem l'edició. Ell les feia d'acord amb la botiga que considerava que era més idònia per a vendre les postals en aquell poble, anava i li oferia l'exclusiva. I en l'exclusiva, doncs, llavors, hi havia pobles que se'n feien moltes i hi havia que no se'n feien tantes. Me recordo Miravet, concretament, que es feien un munt de fotos.
I suposo que també en aquesta trajectòria tindres que adaptar en aquests canvis tecnològics. Si... Com ha sigut aquesta evolució? Ha sigut fàcil?
No.
Molt de canvi?
No ha sigut fàcil perquè els principis del color era voler-ho fer perquè tenies molts de disgustos. El color, quan no havies a revelar al laboratori, doncs els vestits de les nòvies, per exemple, jo ja parlo del color en l'època en què jo feia reportatges en blanc i negre, és a dir, se feien totes les bodes en blanc i negre, i llavors va sortir una època que va començar a entrar el color i els que hi vam creure, que no tothom hi va creure, doncs, primer posaves a tots els reportatges dels nòvis, posaves el blanc i negre com de costum i entremig barrejat 5 o 6 fotos de color per a que s'hi anessin acostumbrant. I així va començar, els primers colors eren fatals i a poc a poc tot va anar millorant fins avui en dia que bueno, avui és igual que l'original, el color.
Dels canvis que ha suposat les noves tecnologies de les màquines, del sistema de fotografia, que ha sigut tot molt més fàcil?
Sí, sí, no hi ha dubte de que avui en dia, i no molt més fàcil, i a més, jo veig estos dies que ha hagut el reportatge del Papa, que les fotos les van tirant una altra de detrás de l'altra com si fessin programes de cine. És una cosa que ha evolucionat tant que ara ja no té importància el que tires, perquè en una targeteta que t'encaben 1.000 fas la feina tot el dia. Després ve la segona part, que és la muro que ha d'haver de triar. Recordo que van entrevistar a un fotògraf dins d'Espanya que li van dir que allí Canàries que fes ell el reportatge, a part dels que anaven de, que venien de Roma, i va tirar, em sembla que dien, ho vaig veure per la tele, va tirar com a 1.500 fotografies i em va presentar 100.
Va anar aquí.
Va anar.
I també un dels canvis que han viscut les càmeres fotogràfiques, suposo que va ser quan va sortir la Polaroid, no? Que a l'instant podies veure la...
Sí, però allò, almenys en el cas meu, se va utilitzar per a llamar l'atenció. És a dir, tenies la Polaroid a la sacristia i el moment de la missa més tranquil i no sé què, sorties en la Polaroid, tiraves la foto dels nòvios i quan s'acabava la missa els hi donaves i és per al que va servir la Polaroid.
Diuen que un fotògraf veu les coses que passen al que normalment la gent mos passa per alt. Suposa que has vist transformar roquetes des del teu objectiu de la càmera durant dècades. Quin és el canvi més gran o el racó de roquetes que has vist que s'ha transformat més?
Bueno, s'ha transformat molt l'opuesto a on jo visco, que allí per allí s'han fet moltes obres i s'ha fet el cap i s'ha fet possiblement és l'opuesto que jo considero que s'ha fet més, a pesar de que a la Raval Nova també es va fer molta cosa perquè tot allò de les cases que ara hi ha, que hi ha súpers i no sé què, allò en aquella època era tot hort.
Suposa que als 91 anys de vida i tants d'anys sortint a buscar la imatge perfecta, des de guardar moltes anècdotes. Recordes alguna situació especial, curiosa, divertida o complicada que s'hagi viscut a l'hora de buscar una fotografia?
No se m'ocorri res ara en aquest moment. Suposo que hi ha 50 anècdotes, però la veritat és que no se m'ocorreix cap.
En bodes, en batejos...
Bueno, sí, ara em ve al cap una, i a més sé qui era. Ja tenia dos bodes aquell dia. La primera era allà a les 10 del matí i la segona era allà a les 12 o així. Total que faig la primera boda, fotos de la primera boda, i quan surto me quedava una hora per a la segona, perquè antes no s'anava a casa el nou, jo a casa la nòvia, tot això res, començaves a l'església. Total que allí, com que em quedava una hora, se'm va ocorrir posar-me a revelar el negatiu. I el revelar el negatiu va ser que només havien sortit 5 fotos de la boda. El resto no hi havia res. Total que la màquina s'havia destorbat al moment de la quinta boda, de la quinta foto. Venia l'altra boda detrás i s'havia fet tard ja. I llavors li vaig al mossèn Samuel, i dic, mossèn, retrasa una miqueteta perquè he de fer foto a la boda que vostè va començar. I la màquina la tinc destorbada, així és que me n'he d'anar a casa a buscar una altra màquina. I així va ser. Vaig anar a buscar l'altra màquina i la segona boda, fortuna, foto... Per cert, que aprofito per a dir que érem una mica inconscients, no pensàvem en aquella època que poguessin passar res a les màquines, perquè oi, tota la vida he fet els reportatges en una sola màquina, i alguna s'ha averiat. Uh-huh. Recordo, ara em van sortir anècdotes, una boda a Tivenys, que al moment que s'anaven a casar, donar les anells i tota la història, que és quan més se necessitava estar segur, me falla el flas. I, bueno, me falla el flas, i en la mà, el que va fallar, vaig veure que fallava en el poc tècnic que jo era, és que el cable que anava del flas a la màquina s'havia destorbat o s'havia trencat i no em feia bé el contacte. I llavors, per a dissimular la gent, vaig agafar i al moment en què es casaven, disparava jo el flas en la mà esquerra, en la dreta feia veure que disparava la màquina i ni la disparava. I quan se va acabar la boda, els vaig dir als nòvios, després de firmar, hem de passar a treballar de l'altar perquè vull assegurar les fotos que us caseu. I aquelles fotos se van fer postisses.
Anècdotes que recordem, sobretot, com diem, en aquesta trajectòria tan dilatada. De fet, també vam tindre l'oportunitat fa temps d'entrevistar a Paco Bolunya amb motiu de l'edició del llibre Paco Bolunya, El món fugissé. El llibre que, per cert, està aquí, que forma... llibre que és el cinquè del volum de la col·lecció Finestres al passat, editat l'any 2017 des de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i que es va editar en col·laboració amb l'Onada Edicions. La selecció de fotografies del llibre i la seva contextualització estava feta per Albert Curto, historiador i director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i Laura Tienda, tècnica de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Què recordes d'aquest llibre, Paco Bunyà, El món fugisser? Com va anar la història de fer aquest llibre?
Va ser una... Sí, ja te l'he ensenyat abans. Va ser una cosa d'aquelles que dius, bueno, i per què me'l vols fer a mi si resulta que ara només n'has fet 4 o 5, però tot de gent hi ha difunta. Diu, és que també n'hem de fer per als que viuen. I així va ser com Curto, que mos coneixíem de molts anys, va ser com Curto va fer el llibre este, que per cert va ser un èxit.
Un llibre de fotografies, i ara a Festes tindrem l'oportunitat de veure més fotografies en aquesta exposició fotogràfica. Recordem que s'inaugura el 4 de juliol a l'una del migdia al Mercat Municipal. Què és el que podrem veure allí? Quantes fotografies s'han preparat? Com està la selecció?
200. 200 no sé si 5 més o 5 menys, però per les 200, que ni jo mateix ho pensava que en tenia tantes.
I el criteri de la selecció ha estat totes les que tenies?
Totes les que tenia. Jo, a mi no em queda cap foto ja de roquetes d'estes.
I precisament aquí tenim una petita mostra del que podrem veure a aquesta exposició. Si et sembla, anem comentant alguna d'aquestes fotografies. Què és el que podrem veure?
Mira, ensenyo la primera. Esta és una foto feta a mig camí que les persones que han retratades corresponen a una excursió que feia tots els anys el Col·legi de la Consolació i s'enduia a mig camí a mares i a fills o a filles i esta és la foto que es va fer allà dalt. Se me van fer moltes, però esta és una. Una altra foto, quan Franco va visitar l'observatori. Aquí està el Franco, el pare Romanyà, el doctor Alegret i, bueno, i més gent, ja la veuen.
Fotos històriques.
Sí. Esta és una foto del canal en el tram que va a la Raval de Cristo, des de el pont de Rebull fins a la Raval de Cristo.
Un altre dels paisatges que ha anat canviant també de, sí, de roquetes.
Esta és la carretera que et portava a l'observatori, que avui ja no es pot passar per aquí perquè...
Un pont per baix passava la via
del
tren.
Sí, la via del tren de la Vall de Safan, i després este pont va ser llevat, i per cert que ara es diu el pont del vicari, perquè un vicari que havia roquetes va trompeçar un dia i va caure del baix.
Anècdotes curioses.
Esta, jo vaig ser l'Emili a l'observatori, i este era Paco, un que treballava a l'observatori, conegut per tothom, i mira, fèiem, quan no teníem res que fer, que era quasi mai, però fèiem...
Este diràs que me sona.
Me pareix que sí.
Perquè este era mon pare.
Tinc mania que era ton pare, això mateix. Esta altra foto és los lavaderos que hi havia a la vora del canal. A tot el que ara és des de l'Ajuntament fins al pont, tot estava ple de rentadors, que les cases allà montes no tenien, com ara, maquinetes de rentar i, bueno, anaven allí a fer la feina.
Recordem que estem comentant les fotografies que es poden veure en aquesta exposició de roquetes, de la història de roquetes de Paco Bunyà. Quina altra foto ens pots comentar?
Mira, una del carrer Major, que molt antic, canviat, sí, que està molt canviat.
En arbres.
En arbres. A veure, deixa-me la veure. Sí, encara se veu al costat de l'església lo toldo d'un cafè que hi havia, que es deia lo cafè del PT.
Suposo que molta gent quan veurà les fotografies a l'exposició se'n recordarà de moltes coses.
Bueno, hi haurà molts que diran no sé què és tot això també, que...
Sí, és més joves, clar.
Sí, claro. Esta cara vaig a traure que es representa una de molta evolució, perquè aquí a l'esquerra hi ha un carretó i dues persones que estan treballant. Enfrente hi ha un urbano que es diu Roche, i la casa de l'esquerra és el que avui és el CAP. Bueno, no la mateixa casa, sinó és que la casa encara continua. El CAP està fet aquí mateix. És a dir, que això del davant que es veu com una passeguera és el carrer que avui va del carrer de Tortosa, diguéssim, al carrer de la Diputació. Aquí hi ha un altre de l'observatori, que està el tren de la Vall de Safan, passant per davant de l'observatori.
Una locomotora era això, no?
Sí, un tren en carbó.
Esperant a que arribés el tren per a fer la fotografia.
Bueno, sí, sí, sí. Sobretot el que es necessita per a fer fotos és paciència.
I pols, no?
Pols, sí, pols, després te diré algo de la pols. Esta és una carrera de, suposo que d'unes festes, sí, festes del 55, i este poble xic, al pegar la revolta, va caure ell i bicicleta, i bueno, no res, una anècdota. Si estàs a punt, doncs fas la foto.
L'home que va caure va ser la fotografia.
Sí. Roquetes nevada. Ara ja ni plou i llavors nevava i tot.
Recordes quin any devia ser?
Pues no ho he volgut posar per dir mentida, però vamos, podria ser, no sé, quan jo tenia 17 o 18 anys, per tant, 34, 51...
Ja ha plogut, eh?
Ja ha plogut, sí. Esta és unes quatre pageses de festes de roquetes.
En la carrossa?
En la carrossa. Esta és una altra de les que fèiem a l'observatori. Ai, a l'observatori, perdó. És que tinc lío entre unes coses i les altres. Esta és de mig camí, també, el mateix que hem dit adès, que es pujava pel mes de Maria, i esta concretament la tinc classificada l'any 1950.
Fotos antigues, eh?
I esta és la foto que us vaig ensenyar ara, l'última de les que hem triat, que és la que més m'agrada. És més artística i, a més, que ensenya un pobre home que anava carregat, no sé ni qui era, eh? A més de que va carregat en rames, va entremig de travesses que hi ha entre els dos trens, un tren que és el de la Vall de Safan i l'altre el de València, i bueno, m'agrada perquè és més artística que moltes de les altres, que només són documentals.
És a dir, que si haguessis de tirar una fotografia de tota l'exposició, et quedaries en esta?
Jo sí.
Parlem ara de com s'ha organitzat aquesta exposició. Com diem, se podrà veure al Mercat Municipal de Roquetes i és una exposició fotogràfica solidària per a recollir fons per a Càritas. Les fotografies se vendran a 20 euros i si hi ha una persona o més d'una persona que vulgui la mateixa fotografia, com funcionarà això? Com podrà la gent adquirir les fotografies?
Sí, bueno, la gent, una vegada vegi la foto que li pot interessar, allí hi haurà una persona de Càritas que li prendrà nota del nom i del telèfon. I aquí ja s'ha acabat la qüestió de control. I llavors, a Càritas, a partir d'una setmana, 10 dies, se repartiran les fotos que la gent les anirà a buscar allí, pagant en aquell moment, és a dir, que no, de pagar els 20 euros que val la foto, que és poc més de lo que val lo material oferir-la. És a dir, que si s'hagués de fer aquestes fotos, ja et costarien 16 o 17 euros l'ampliació. Per tant, Càritas simplement és que jo voldria demanar que la gent tingui interès en quedar-se en alguna, perquè no es poden imaginar la feinada que tot això comporta.
L'exposició serà un punt de trobada magnífic entre generacions durant aquests dies de les festes de Roquetes. Què esperes que senti la gent de Roquetes quan entri a la sala per a veure l'exposició?
Bueno, algú entrarà i no coneixerà res i uns altres diran, ui, esta és la tia no sé què, esta és no sé quantos i que hem de fer, lo de sempre.
I personalment, què se sent en veure aquesta petita part de treball de tota una vida exposada a la gent? Com viuràs este moment?
Bueno, pues ho visco que te dol desprendre't d'això, però al mateix temps penses que va parar unes mans que ho necessiten més. I la gràcia de que la gent, a veure si tenim la sort de que els apetisca i que compren moltes fotos.
Doncs ja saben, exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya a favor de Càritas. L'exposició es podrà visitar del 4 a l'11 de juliol, de les 6 de la tarda a les 9 de la nit al Mercat Municipal de Roquetes. Així que, Paco, per a tots els nostres oients que estiguin repassant el llibre de festes, per no perdre's ni un moment, finalment, per què haurien d'anar a l'exposició?
Sobretot per a col·laborar amb Càritas. Jo no tinc res a veure ni puc perdre cap diner més que el que valguen aquestes fotos, que ja està oblidat perquè fa molts anys que les tinc fetes. Així és que demano, per favor, que la gent vagi, que disfrute i que per 20 eurets que val una foto, posen-me a la butxaca i la compren.
Doncs ja sabeu, una doble cita imprescindible per a les festes majors, aquesta exposició solidària de Paco Bolunya, una oportunitat d'or per demostrar la solidaritat de Roquetes amb Càritas i aportar-se al mateix temps un trosset de la història de Roquetes per a casa seva. Paco Bolunya, moltíssimes gràcies per haver passat pels nostres estudis. Felicitats per aquesta feina de recuperació que té un valor incalculable. Et desitgem que s'agotiguen totes les fotografies, que es venguin totes i, sobretot, que passes molt bones festes. Ens veiem a l'exposició. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tots.